Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El conseller Miquel Buch ha qualificat d'incomprensible que el Ministeri de l'Interior hagi denegat l'escorta a Quim Torra en el seu viatge a Brussel·les. Buch ha explicat que les denegacions van començar dijous passat, referint-se a aquesta del president de la Generalitat i una altra, el conseller de Relacions Exteriors, i ha comentat que tenen una reunió prevista el 4 de març amb el mateix ministeri del govern espanyol per parlar del tema. Precisament el conseller ha recordat que fins ara, amb Quim Torra a la presidència i Fernando Grande Marlaska al Ministeri de l'Interior, no hi havia hagut mai cap problema amb els escortes que, en ser policies, necessiten l'autorització per acompanyar els alts càrrecs a l'estranger. Primer sondeig del Parlament Europeu sobre les eleccions del 26 de maig. Els dos grans partits, populars i socialdemòcrates o socialistes, amb un 45%, perdrien la majoria absoluta a l'Eurocambra. I els liberals en tindrien la clau. A Espanya, la força més votada seria el PSOE, amb 16 escons. Vox hi entraria i Esquerra Republicana seria l'única formació independentista catalana amb representació, amb un únic escó. També destaquem que els observadors de la plataforma International Trial Watch alerten que la Fiscalia atribueix la violència de la policia i la Guàrdia Civil l'1 d'octubre als acusats i minimitza la gravetat de les lesions ocasionades a la ciutadania. És una de les conclusions dels 6 observadors que van assistir la setmana passada a les 3 primeres sessions del judici del procés. La vista, per cert, es reprèn demà al Suprem amb les declaracions de 2 acusats més, Jordi Turull i Raül Romeva. I també el Ministeri de Cultura ha sol·licitat a l'Audiència Nacional la intervenció de la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE, per un període temporal de 6 mesos. Alhora també demana la mesura cautelar de supressió dels òrgans de govern de l'entitat. El ministre José Guirao ha complert amb la seva advertència i ha demanat que l'autoritzi a nomenar un gestor interí durant un termini de 6 mesos. I avui, sessió de reflexió sobre l'actualitat cultural i religiosa del mes que organitza la Fundació Joan Maragall. Aquesta vegada serà el ponent, el periodista Joan Safont, responsable del diari cultural La Llança del Digital al Nacional.cat. Serà a les 7 de la tarda, com dèiem, a l'auditori de la Fundació Joan Maragall, al carrer València 244 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Parlarem del gir polític i els canvis amb la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril, anunciada divendres per Pedro Sánchez. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Estimada amiga, t'escric aquestes línies per recordar-te. Vull agrair-te tot el que fas per nosaltres. Això sí, quan t'utilitzem bé, perquè quan vols, pots fer molt de mal. Quan et tractem bé, ens enriqueixes, ens apropes i ens generes comprensió. I jo vull agrair-te aquestes hores del matí, aquesta tasca tan constructiva i humana que fas. Estimada paraula, gràcies per canviar un moment dolent en un de menys dur. Gràcies per mostrar-me tant només dient un t'estimo o un hola ben cordial. Gràcies per generar consens, diàleg i respecte. Quantes paraules calen per entendre que ets molt important? Una paraula pot fer-nos somriure. Una paraula pot generar esperança. I una senzilla paraula pot obrir el cor més trist. Dona vida a les teves paraules i omple de paraules la teva vida.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar avui de les claus de tot el que és un gir polític, el que suposa la convocatòria, com sabeu, d'unes noves eleccions generals anticipades, concretament per al 28 d'abril. Amb la campanya, segurament encara amb el judici per l'1 d'octubre en marxa i només 4 setmanes abans de les ja convocades fa temps, que són les municipals i les europees, el 26 de maig. Per tant, 2 convocatòries d'eleccions en només 4 setmanes. El que poden ser les properes setmanes d'intensa precampanya i campanya electoral és una realitat que conviu amb la convulsió política pel judici del procés independentista, amb la preparació de les mateixes eleccions municipals i europees i amb el canvi de dinàmica general. Ens preguntem què passarà, què passaria davant dels 2 escenaris més probables després del 28 d'abril, la possibilitat que Pedro Sánchez torni a liderar un govern per a la qual segurament tornarà a necessitar suports, i possiblement també el dels partits independentistes, o bé que Pablo Casado i Albert Rivera puguin sumar una majoria alternativa a l'actual amb Vox o amb altres suports minoritaris. Ens preguntem també com afectarà una opció o l'altra a la vida política i social a l'Estat. El balanç d'aquests gairebé 9 mesos de govern socialista de Pedro Sánchez també és motiu avui d'anàlisi. Un balanç emanat de la moció de censura de l'1 de juny passat i amb una oscil·lant sensació de provisionalitat que semblava disposat a combatre el mateix líder del PSOE. L'ampliació de la llei contra la violència de gènere, la reforma del Codi Penal per agreujar les penes per violació, les restriccions sobre la publicitat de les apostes, per exemple, la llei d'eutanàsia, la derogació de la nova llei educativa i la mà dura contra l'ús del mòbil al volant són algunes de les lleis i altres procediments o mesures governamentals que queden ara paralitzades. En parlem, tot i que estem segurs que no se'ns esgotarà el tema. I ens acompanyen per fer-ho, d'una banda, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Què tal? Com
estàs? Gràcies, molt bé. També saludem Mònica Lafuente, membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya, del PSC. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanya també avui Irene Pardo, que és presidenta de Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya. Bona tarda, també.
Bona tarda.
I també tenim un polític no en actiu, però també polític, Jordi López Camps. Entre altres denominacions li podem dir polític, també. Bona tarda.
Des dels 17 anys que estic a la política.
Per tant, polític...
Soc una mica gran, o sigui que...
De fet, polític, encara que no sigui de professió, tots ho podem ser, no?, durant tota la vida. Bé, doncs, tenim una situació nova políticament. Qui vol començar a analitzar el que va passar divendres, sobretot la convocatòria d'eleccions pel 28 d'abril? Per una banda, semblava un secret a veus, és a dir, semblava segur, després hi havia dubtes i finalment es va confirmar. No sé si vol començar Irene Pardo, per exemple, és igual...
Doncs al final sí, era una mort anunciada el que acabéssim amb unes eleccions anticipades, i aquestes eleccions han vingut de la mà gràcies a que el Partit Popular, durant aquests 8 mesos des de la moció de censura del passat mes de maig, doncs han anat denunciant dia darrere dia tot el que el govern de Pedro Sánchez ha anat fent amb els independentistes. Gràcies a que el Partit Popular, doncs, a cada reunió encoberta, a cada reunió secreta amb aquells que volen trencar la unitat d'Espanya, els que posen en risc la convivència i la concòrdia entre no sols els catalans, sinó també entre tots els espanyols, doncs gràcies al Partit Popular, que ha anat denunciant i ha anat fent públiques aquestes traïcions per part del Partit Socialista al front del govern d'Espanya, doncs al final el que va començar al maig del 2018 i va acabar fa 8 dies, no?, a la plaça Colón de Madrid, amb milers i milers de persones als carrers de Madrid i també de Barcelona dient prou ja, i que no tot en aquesta vida... doncs és necessari per governar, no? I així, el que va començar el passat mes de maig va culminar fa 8 dies a la plaça Colón amb unes eleccions anticipades del Pedro Sánchez.
Sí, ara entrarem en més detalls. Vostè diu que el PP, i ho diu Pablo Casado també, ha tingut molt a veure, però segur que hi ha altres factors. Els mateixos pressupostos, suposo que altres dificultats parlamentàries, no?
Doncs, bueno, això ja ho sabíem i ho havíem comentat des del Partit Popular i des de altres formacions polítiques. Al final, el Partit Socialista al Congrés té 84 diputats. Es veia la inviabilitat, no?, de poguer governar i de poguer, al final, pactar amb tants grups, no?, i tan diferents entre ells, i era molt ingovernable la situació. Però encara així estàvem davant d'un govern on ha sigut, davant d'un govern que ha sigut el diguéssim, el més radical i extremista dels últims 40 anys, no?, pactant amb els més radicals, els comunistes, els partits independentistes, i, bueno, al final, pues, s'ha vist que el que havien promès de forma secreta els independentistes s'han espantat per la manifestació multitudinària de fa 8 dies i no han pogut donar-los el que volien.
Bé, a banda de... M'he permès fer-li dues preguntes a Irene Pardo, però, si vol, per al·lusions, Mònica Lafuente, i després els altres, que completin la primera roda. Sobre la convocatòria electoral i aquest mandat de 9 mesos gairebé de Pedro Sánchez.
Bé, jo en principi convocar eleccions, sí, ha sigut inevitable des del moment que no t'aproven uns pressupostos, no? La llei més important que tens per tirar tu les teves polítiques endavant. Quan no els tens, l'únic que pots fer és donar-li la veu als ciutadans i dir què volen. Jo orgullosa del que s'ha fet aquests 9 mesos. Evidentment, hem fet polítiques i hem presentat un pressupostos als més socials de la democràcia, uns pressupostos d'esquerres, uns pressupostos amb les polítiques que la ciutadania en aquest moment necessitava. És veritat, amb la dreta i amb la pinça dels independentistes, que potser això és el que a mi personalment més m'ha sobtat, aquests pressupostos no s'han tirat en van. No et queda més remei que tornar que convocar unes eleccions, no? Dit això... orgull per les polítiques que s'han dut a terme. Deia la representant del PP que s'ha notat el pacte que teníem intrínsec amb els independentistes. Jo crec que aquesta és la mostra de que no hi havia pacte. El mateix podríem dir, com els independentistes i el PP i Ciutadans han votat el mateix, tenien un pacte ocult. Aquest és absurd. Pues hi ha coses absurdes. No hi ha cap pacte i aquest és la mostra. No ens han votat els pressupostos, la llei més important per nosaltres. I una altra cosa també, que la retaïla aquesta constant de la dreta, ja sigui Ciutadans i PP, i ara Vox, que és que Pedro Sánchez s'aferrava a la cadira, doncs és una altra mostra de que no. Un govern legítim, perquè els que diuen creure molt i defensar ultrança no la van votar, però si ara defensen a capa i espasa la Constitució, hi ha un article 113 que et permet fer una moció de censura, que sembla que és que hem estat aquí de pas i que els hi hem arrebatat un govern que tenien ells i que hem fet una malifeta. No. Això es permet, la moció de censura existeix, vam tenir els suports parlamentaris de grups polítics que representen a la ciutadania, igual que els partits de dretes representen a una altra part de la ciutadania, i legítimament hem portat unes polítiques admirables. i millorables. Evidentment, ara no les hem pogut dur a terme, però estem convençuts que el 28 d'abril revalidarem la possibilitat de governar. Per què? Perquè aquests milers i milers i milers de persones que la representant del PP diu que van sortir a Colón eren, és igual, encara que no fossin 50, que fossin 100.000. 100.000 persones a tota Espanya per voler fer caure a un president legítim no és suficient. Ens ha donat més forces, a mi personalment, hi ha molta gent que m'envolta, ens ha donat moltes més forces per dir, hem de tirar endavant, possiblement majories absolutes avui en dia es diu que és difícil, però això és el que nosaltres volem aconseguir, i si no, doncs amb els pactes que siguin necessaris.
Ha dit vostè, no li quedava més remei a Pedro Sánchez que convocar eleccions, però algunes veus socialistes, i el mateix Sánchez ho havia dit en altres ocasions, deien que hi havia alternatives per seguir governant.
La voluntat, evidentment, és seguir una legislatura fins al final. Això
es també podia haver fet, això, sense els pressupostos aprovats?
Fer-se se pot fer amb uns pressupostos aprovats, anar seguint. Ara seguirem unes setmanes, hi haurà real decrets amb les polítiques que encara nosaltres puguem aplicar, però
molts
que, sincerament,
mesos no era sostenible.
Entre altres coses, perquè avui en dia les legislatures estan veient que de 4 anys no són, perquè la situació és convulsa,
passa
hi ha
sovint,
molts partits.
Sí, sí.
Bé, doncs no passa res si en un moment un diu jo tinc la intenció de, però la intenció de amb unes regles i amb unes eines factibles. Això no ha estat possible, doncs jo crec que honestament convoques unes eleccions.
Sí, senyor Capdevila, si em permet donar veu als polítics en actiu primer i després, senyor...
No, a mi em sembla injust.
No, perquè... no passa res, és igual l'ordre, senyor Capdevila.
No,
vostè era present en l'última sessió de plenari, fins ara, de la legislatura, oi?
Sí, jo...
Va votar sí a les esmenes a la totalitat, millor dit.
Sovint dic que si em veies l'àvia, perquè m'ha tocat unes legislatures d'aquelles úniques, no?
Curtes però intenses, oi?
És curta, tinc el rar honor d'haver estat l'intervinent més breu amb la legislatura més curta. He vist caure governs, he vist esclatar galàxies més enllà d'Orion. I he de dir que no n'hi ha per tant. I no n'hi ha per tant ni amb l'argumentari del PP ni amb l'argumentari del PSOE. Tot el respecte.
És a dir, que no n'hi hauria...
Gent, amb tot el respecte, la gent que legítimament i lliurement i expressant-se i exercint el seu dret de manifestació es van reunir a la plaça de Colón, doncs deuen ser molt poderoses, però per posar-li una mesura, això és una mala entrada en un partit del Barça. Ho dic per posar-hi...
Suposant que fossin 50.000. Si
Déu-nos en guard que això derribés governs. Jo penso que és una cosa més sòlida. I després fer servir l'argumentari del... Jo en dic l'elefant al camp de margarides. Fer servir l'argumentari tan poc lògic de... Hi han reunions encobertes, transaccions secretes... i la prova de què hi són és que no les veus, és allò, aquell acudit de... la tesi és els elefants s'amaguen molt bé als camps de margarides. Vostè ha vist mai un elefant o un camp de margarides?
Li pregunta a Jordi López Camps, eh?
És que em parla de vostè.
Sí. No està acostumat, eh?
No hi he vist mai margarides trepitjades per elefants.
S'amaguen o no s'amaguen bé els elefants als camps de margarides?
Si no els veig, és clar, que s'han amagat.
Irrebatible. Doncs, clar, aplicar això a la lògica política pot tenir fins i tot un resultat viciat. I jo agrairia que això, que això es moderés, perquè no n'hi ha per tant. I no estem trencant res. I per aquest carrer continua circulant la gent amb l'amabilitat i la simpatia habitual d'aquest barri.
Es refereix vostè ara al moment...
I a força de... No, però
el moment polític de Catalunya.
Jo ho dic perquè agrairia per part del PP un exercici d'intel·ligència en el sentit d'avisar que s'està incendiant tot quan realment no està passant, la gent està anant a plaça com solia anar, la gent va al futbol com solia anar, clar, aquest argument, tard o d'hora, se'ls hi esgotarà. I a mi se m'ha esgotat el temps per parlar de pressupostos.
Bé, no vull fer com els presidents del Parlament, però parlarem dels pressupostos. En el cas, completem, senyor López Camps.
Jo sóc un ciutadà votant, no?
I
no
quina sóc... valoració fa del que va passar divendres, sobretot, i de la situació que tenim ara, on s'afegeixen unes eleccions generals el 28 d'abril a altres fets i altres situacions polítiques que ja teníem, no?
Bueno, almenys és una cosa positiva, que en democràcia es resolen les coses amb les urnes. Bueno, uh-huh. No totes, perquè hi ha algunes coses, hi ha gent que està adjudicant en aquests moments per haver posat urnes. Però bé, dit aquest aclariment... Home, a mi em sorprenen alguns arguments. Per exemple, lo de la gent que fa caure un govern. Comparteixo el que ha dit en Joan. Ens volia recordar que em sembla que en el festival del Club Super 3 a Lleida hi havia més gent que a la plaça de Colón, amb la qual cosa...
Prenc nota de l'exemple.
Doncs em sembla que... I no va fer caure cap govern. És a dir, que... A veure, jo demanaria als polítics en general que la realitat és una, i la realitat és intransformable, i que dona la impressió, darrerament, que cadascú està, com si la realitat fos de plastilina, l'està amollant en el seu discurs perquè encaixi la realitat al seu discurs, quan el discurs de cadascú s'hauria de ser més coherent amb aquesta realitat. Per exemple, Pedro Sánchez tenia alternatives. Bueno, Pedro Sánchez, el que jo abans ho comentava amb el micròfon tancat, dissolent les Corts, ha fet un favor enorme, penso, en el meu parer modest, que Vox aprofitarà totes les compareixences dels testimonis en el judici per fer campanya electoral, i això és uns minuts de telediari gratis. Home, potser és un efecte col·lateral indesitjable i que no és massa bo. Que tenia altres alternatives. Jo penso, a part de poder anar amb els pressupostos prorrogats, podia haver presentat una moció de confiança.
Efectivament, es parlava d'això, de fet, el dia abans.
I això,
dijous passat,
es parlava d'això i del seu contrari. Vostè no s'imagina del coses. Que s'arriba a parlar a Madrid.
Vostè, als passadissos del Congrés, segur que va sentir mil versions.
És terrible.
Bé, en tot cas, anem amb ordres.
Entra dintre de les possibilitats. Jo avanço, per no enganyar ningú, jo era partidari d'aprovar els pressupostos. És a dir, que em semblava que en aquests moments el desastre que ens pot venir per... segons com vagin les eleccions, és que aquí no traiem el cap durant anys. Tots, eh? I aleshores, davant d'això, jo penso que podia haver estat una responsabilitat haver pactat una altra sortida. Però, bueno, aquesta és la realitat i, per tant, a partir d'ara ens hem d'ajustar en aquesta realitat.
Bé, avui amb Jordi López Camps i també amb la socialista Mònica Lafuente, Irene Pardo del PP, el diputat d'Esquerra Joan Capdevila, parlem de la nova situació i potser en la línia del que deia abans Irene Pardo, el PP, Ciutadans, i també és veritat que més enllà de la manifestació de fa dos diumenges a Madrid, sí que hi havia un estat d'opinió. No discutirem si era més minoritari o més majoritari de molts ciutadans de l'Estat que demanaven eleccions. En alguns casos, també, i m'adreço sobretot a la senyora Lafuente, potser perquè Sánchez ho havia dit en presentar la moció de censura, que faria eleccions tan aviat com fos possible. Sobre això, com argumentarien uns i altres, tots, cadascú amb la seva versió. Si vol,
jo podré tornar a parlar de pressupostos?
Sí.
És que sóc portaveu a pressupostos i aquesta lliçó me la tinc apresa.
Ho farem. Doncs, vale.
Escolti, vostè mana,
No, no, tranquil, però ho farem, sí.
Al final, aquestes eleccions, aquí es parla de mocions de confiança i tal, però es podien haver evitat des del minut 1, des de la moció de censura, perquè recordem que Pablo Casado va donar la mà a Pedro Sánchez dient que sempre i quan no es pactés amb els nacionalistes, els que volien trencar amb la unitat d'Espanya, nosaltres tenim una majoria del Senat, tenim 137 diputats.
Vostès estaven disposats a ajudar el govern en determinades decisions?
Jo hi era aquell dia.
I vam mostrar la nostra ajuda des del Partit Popular, però ells van preferir, i recordem on Pedro Sánchez va dir que trencava el diàleg al 100% amb el Partit Popular després de la moció de censura, i va preferir dialogar amb aquells que estan amenaçant l'estat de dret i la convivència a Espanya, va preferir trencar el diàleg amb els que ha de mantindre, que és amb el Partit Popular, i donar la mà amb els que s'ha d'allunyar.
I per què creuen que no s'ha de dialogar ara mateix amb els partits independentistes? Tenint en compte que hi ha una situació política a Catalunya que necessita trobar-hi solucions.
El diàleg, jo, a veure, només entenc que aquest diàleg és per les imposicions dels independentistes. Al final, un diàleg sobre una taula, de les dues parts posen algo per posar-se d'acord, no? Per
és a dir, que sí que creuen en un altre diàleg.
De trobar... Claro, o sigui, nosaltres que estem veient reunions a Pedralbes on no sabem del que s'arriba a parlar i ho coneixem 2 mesos després, que són els famosos 21 punts, perquè no ho vam conèixer el mes de desembre, ho hem conegut ara. Nosaltres estem sentint parlar de polítics, com diuen, que aquesta vegada, en aquestes eleccions, no es faran pagos por adelantado, sinó que estem parlant de que es faran pagaments al comptat. Què significa això, de que no es faran pagaments per anticipat? No? Llavors, nosaltres no entendem el diàleg de apropar els polítics que estan a la presó, no entenem certes concessions als independentistes. Això no és un diàleg ni és un diàleg amb Catalunya, això és un diàleg amb els separatistes. I on està el diàleg amb la resta de catalans que des de fa molts anys ens sentim exclosos per un govern català i que des de fa 8 mesos ens hem sentit exclosos per un govern de Pedro Sánchez on es dirigeix a Catalunya, però es dirigeix a la part de la Catalunya separatista i no del conjunt de catalans. Uh-huh. Amb això ens referim.
Bé, més comentaris. Si poden ser breus tots, els agraeixo. Ja saben que sempre ho dic. Sobre les eleccions, que si podien haver estat abans, si podien haver estat després, algun comentari?
Jo crec que el timing el marca el president i ell és en funció de la conjuntura i la situació decideix que havia de ser ara. Jo respecte al diàleg és que se n'ha parlat tant, és que al final haurem d'agafar un diccionari que cadascú decideixi què vol dir la paraula diàleg. Però, clar, seure en una taula amb el contrari, evidentment, seure amb qui més o menys tens coses en comú, i això ho hem dit moltes vegades, té poc, és poc èpic i té poc sentit. Aquí hi ha un problema, hi ha 2 coses. S'havien de revertir les polítiques del PP rànsies i retrògades, jo crec que això ho hem pogut demostrar, d'aquí que aquests pressupostos hagués estat bé aprovar-los, i després pel tarannà d'aquest govern i de Pedro Sánchez. Hi ha un problema entre Espanya, amb una part de Catalunya que vol la independència, i no són pocs, són molts, i ens ha portat on som. S'ha judicialitzat la política, com diem moltes vegades, perquè certament hi ha membres d'un govern que estan a la presó. La situació s'havia de resoldre d'alguna manera, en tot cas començar a posar fil a l'agulla, i això és el que ha fet Pedro Sánchez. Clar, el PP no s'hauria amb ningú, més que amb ells, amb Ciutadans, ara pel que hem vist, i amb Vox. Això, si parlen de radicals els comunistes, els Vox deuen ser moderats.
A mi m'agradaria recordar la famosa operació diàleg de la Soraya Sant de Santa Maria. No m'agrada molt recordar-ho, perquè a mi no m'agradava gaire. A mi no m'agrada recordar-ho. Però es va veure des del govern del Partit Popular del Mariano Rajoy com la vicepresidenta, en el seu moment, Soraya Sant de Santa Maria,
va voler dialogar
amb aquells que estaven fent certes amenaces a l'Estat pel tema del referèndum i tal. No es va arribar a un acord perquè no es va cedir a lo que ells volien, però sí que va haver-hi una intenció de diàleg. El que passa, que uns han cedit o volien cedir i uns altres no vam cedir. Aquesta és la diferència, no que volguessin
una
diàleg.
Una vegada ja tenim aquí una altra vegada la Soraya Sanz, que per cert no hi és ja en l'escena política, la mediàtica.
Perdó, està el Consell d'Estat, insisteixo. Sí,
però que no és un òrgan polític executiu.
No gaire.
És consultiu.
Qui la subiera?
Fa 8 mesos.
Aquella és una part de diàleg que no va funcionar. Mira com seria el diàleg, que havíem d'evitar no sé quants trencaments i van haver 2 referèndums il·legals, il·legítims o organitzats de forma unilateral, una declaració d'independència, és a dir, el que ja sabem. Tenen vostès una manera de dialogar una mica estranya. La nostra era aquesta. La nostra era seure, evidentment, amb una part amb el govern de Catalunya e intentar arribar a acords que no són els 21 punts, perquè això ja ha quedat molt de manifest, menys mal que avui en dia entre les xarxes i els mitjans tot surt a relluir ràpid. Aquells 21 punts no es van a pactar, per molt que el manifest d'aquests 50.000 persones que van sortir al carrer, que sembla ser que fossin tota Espanya, diguessin que havien pactat els 21 punts, que ens havien rebaixat a no sé quantes coses. No, o sigui, nosaltres ens hem centrat, i la mostra de que no hem pactat amb els independentistes, malauradament, és la nostra, el no haver aprovat uns pressupostos. Jo crec que ara és, a partir d'ara cap endavant, cadascú que tregui el seu programa i ja veurem al final qui...
Evidentment, la paraula és dels Ciutadans el dia 28 d'abril. Tenim molt ràpidament, la diem, una pregunta del dia a la web radioestel.cat. Potser el senyor Capdevila em preguntarà com va, però ja ho direm després. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda. Doncs si la pregunta...
Dic massa perquè ja se sap la meva pregunta.
Bueno, la pregunta d'avui és quin escenari t'agradaria més per a després de les eleccions del 28 d'abril? Com sempre, teniu 3 opcions de resposta. La primera, si penseu que un govern de Pedro Sánchez amb l'independentisme fort i decisiu. La segona, si penseu un govern de Pedro Sánchez que no depengui dels independentistes. I la tercera, si penseu un govern de PP i Ciutadans presidit per Pablo Casado o Albert Rivera.
Gràcies, Guadalupe. Bé, són tres possibles escenaris que considerem des d'aquí modestament els més versemblants. Però segurament n'hi hauria més.
Però la Guadalupe no ens ha dit com anem.
No, no ha dit com anem, perquè no ho tenim aquí a la pantalla, però
ho
podem dir ara.
F5.
Sí, 56%. F5, molt bé. 56% estan dient, la majoria estan dient un govern de Pedro Sánchez amb independentisme fort i decisiu, 28% un govern de Pedro Sánchez que no depengui dels independentistes, i 17% ara mateix un govern del PP i Ciutadans presidit per Pablo Casado o Albert Rivera. És a dir, que com que són tres opcions, ho aclarim per tothom, ara mateix hi ha una victòria del govern de Pedro Sánchez amb l'independentisme fort i decisiu, però és a dir, que hi ha un 43% que no volen dependència dels independentistes, és a dir, que també hi ha una proporció bastant interessant aquí, tot i que, evidentment, guanya. Suposo que l'opció que vostè votaria, no, senyor Capdevila?
La que jo votaria, sí.
En aquest cas, molt bé.
Sento emparat per una majoria de sociològica.
I em sembla que els altres, doncs, potser, no sé, Mònica Lafuente, potser la primera o la segona, no, diria. En tot cas, vostè voldria que Pedro Sánchez guanyés per majoria absoluta, no, m'imagino?
Bueno, sí, clar, cadascú, tots els van introduir en la seva majoria.
O vostè, que el PP guanyés sense dependre ni de Ciutadans, no? Exacte. Bé, en tot cas, cadascú té les seves preferències. Se'ns fa una mica tard, no sé si el senyor López Camps vol afegir alguna última cosa, i parlem dels pressupostos després de la pausa. Li sembla bé, senyor Capdevila?
Com vostè digui.
I poden intervenir tots, si volen.
Hi ha la pausa o...?
No, primer parli vostè, si vol. Sí. Un momentet, sí.
Bueno, jo afegiria una cosa. Hi ha un mantra que la Irene ha anat repetint, que m'agradaria respondre, perquè jo soc independentista, vaig amb les xapes i vaig amb tot el utillatge que correspon.
Pot ser-ho sense anar-hi amb això, també.
No. I és de que aquesta idea d'amenaçar la convivència de l'Estat. Bueno, escolta, jo és que no amenaço a ningú, i a més coexisteixo quotidianament amb gent que no és independentista, tot el contrari, convivim, és a dir...
Aquí en aquesta taula també estan convivint.
No, a part d'aquí,
ja
a la vida quotidiana.
I tothom hi posa paciència de la seva part.
I escolta, i ja està.
No es pot negar la realitat de que és veritat que molts grups d'amics i moltes amistats s'han trencat. A mi m'ha passat. S'han trencat per discussions de la política.
Per moltes més coses, però aquest mantra...
Doncs no cal incloure més.
I matrimonis que es trenquen, malauradament.
Aleshores, també hi ha una cosa que voldria afegir, i és una pregunta. Fins a quin cert punt el mateix Pedro Sánchez no va estar content de que els grups independentistes no li aprovessin els pressupostos?
Perquè I d'això ja volia parlar després de la publicitat.
Tu segueix.
Jo seguiré.
És a dir, que li ha anat bé, en el fons, creuen vostès.
En Joan ens ho desvetllarà. I després que hi ha una cosa que és innegable. Amb totes les combinacions, algú ha de tenir present que el 80% dels ciutadans de Catalunya, amb unes enquestes d'opinió de Demoscòpia, que són la veritat relativa, si voleu...
La veritat serà el 28 d'abril, això,
no,
en aquest cas.
No, perquè no es preguntarà sobre això, però hi ha un 80% de persones que manifesten que el problema que hi ha aquí a Catalunya es resol amb una consulta. Per tant, si això no es posa a la taula i es discuteix, tot l'altre és entretenir el personal. El que cal és atendre. I aleshores jo aquí avanço un suggeriment. Si aquest 80% es decidís presentar-se a les eleccions, el 80%, probablement traurien 40 diputats. Aleshores, què faria el govern del Pedro Sánchez amb aquests 40 diputats?
40 diputats?
Més o menys els càlculs que s'han fet entre una forquilla...
Si es presentés una llista única amb els que demanen
de tota la gent que està d'acord amb el referèndum.
A les
espanyoles.
També és important aclarir que d'aquest 80% no són un 80% a favor de com es va fer l'1 d'octubre. És a dir, hi ha molta gent partidària...
Acabo. Referèndum pactat amb l'Estat i organitzat.
Vaja, com el PSC el demanava fa 8 o 10 anys.
Bueno, doncs aleshores ja no seríem el 80, seríem el 85 o el 87.
Senyors, passen 3 minuts de 6:45. En tot cas, si volen reservar-se una intervenció per després, tindrem encara uns minuts, una pausa i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va... la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Divendres 22, Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries. Dissabte 23, Mout Plagal. I diumenge 24, Toti Soler i Gemma Homet. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Us recordem que ens acompanyen avui Joan Capdevila, diputat d'Esquerra, Mònica Lafuente del PSC, Irene Pardo del PP i també el col·laborador d'aquesta casa, Jordi López Camps, entre altres coses, membre d'Òmnium Cultural. Guadalupe, quina notícia curiosa ens portes avui. Avui té a veure amb això, vols dir? Sí?
Sí, més o menys. Doncs, bueno, primer de tot m'agradaria posar-vos un fragment de veu que va ser el més esperat del divendres.
Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
¡Oh, my God!
Sí, ciutadans, polítics i tots els mitjans ens vam quedar així quan vam sentir les paraules de Pedro Sánchez. Per això, la notícia curiosa d'avui m'agradaria fer un repàs de les diferents reaccions que hi va haver després de l'anunci de noves eleccions. Una de les primeres a comentar sobre això va ser la periodista Anna Pastor a Twitter, que deia amb humor que la campanya electoral coincidiria amb la Setmana Santa i que es quedaria sense vacances. O Mònica Carrillo, que comentava que es veuran processons de mítings a la Setmana Santa. Altres han estat més durs en les seves respostes. Per exemple, Carme Chaparro ha comentat per Twitter que Pedro Sánchez s'està prenent molt seriosament el que li va dir que els preliminars eren una cosa molt important. Per la seva banda, Ángel Martín Gómez va dir que fins que Pedro Sánchez no sigui trending topic, no callarà. Jordi Évole va aprofitar l'obertura de la cursa electoral per promocionar l'entrega de Salvados, que s'emetia ahir amb la presència d'Alfonso Guerra, que li va donar aquesta resposta.
¿Va a votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales?
No sé si será candidato. Usted se adelanta mucho, ¿eh? Oh, yeah.
A altres els va sortir un spoiler sobre la data de les eleccions, fins i tot hores abans de l'anunci oficial. Es tracta de Marta Flitz en el programa Todo es mentira de 4, presentat per Risto Mejide.
¿Qué sabemos, Marta? Pues que será el 28. Bueno, no, que, bueno, que este viernes en el Consejo de...
I ja per finalitzar vull fer referència al titular del Mundo Today sobre les eleccions. Deia això: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 28 d'abril i moció de censura a Pablo Casado el 15 de maig. Una nova mostra d'imaginació d'aquest diari satíric, sobretot si ens referim al 15 de maig. De tot se'n pot treure una mica d'humor, oi, Ignasi?
Sí, Guadalupe, una mica d'humor amb tot, perquè el tema és seriós, evidentment, que els ciutadans decideixin sobre el futur, però evidentment, d'anècdotes n'hi ha moltíssimes d'aquestes. Segur que vostès s'hi han trobat, no?, amb comentaris, amb dites i bé... En tot cas, tenim unes eleccions aquí i ens queda molt poc temps, però el senyor Capdevila li he promès sobre pressupostos. Què va passar exactament?
És que la lliçó me la tenia presa, saps?
Sí.
I no la podré...
No la podrà... Ho deixem obert, en tot cas.
Haguéssiu aprovat...
Els pressupostos més socials, com sempre. No he sentit cap pressupost que no fos més social que sempre. I segurament els menys aplicables, com gairebé mai. Com havien objectat la CNMC, el Banc d'Espanya, els ingressos eren el que normalment se'n diu dibuixats i, com va passar amb les promeses de l'operació Saet de Santa Maria, doncs prometent molts milions d'inversions, i no voldria semblar populista, però inversions que no arriben i que no eviten accidents a Rodalies. La meva tesi, per demostrar, i una mica admeto que hipòtesi d'elefant al camp de margarides, pressupostos que, no, que eren presentats per no ser aprovats, perquè no entenc com el PSOE, amb els seus propis elefants,